Avui a l'Ofici de Viure, dol gestacional i perinatal. Fa 33 dies que la Cira i en Roger conviuen amb un dolor esquinçador, profundament punyent, gairebé anestesiant, de tan insuportable. Va començar en forma d'ofec sense fi, acompanyat d'una tremolor que feia perdre el món de vista i ha anat mutant per tornar-se cada cop més profund, més atrapat al pit, més ferotge, més desesperant. Fa 33 dies que a la Cira i en Roger els van dir que el fill o la filla que esperaven, a les 12 setmanes de gestació, encara no ho podien saber, no estava bé, i que no diguessin a ningú que estaven embarassats per si de cas. Així comença el relat amb què Marc Casas, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, va quedar finalista al 7è concurs de relats Marià Casadevall 2022 de Girona. La Cira i en Roger eren els pseudònims que la Mar va posar al pare i a la mare, que era ella mateixa, d'una criatura que va néixer abans de temps i sense vida, perquè en cas que ho hagués fet els 9 mesos, tampoc no hauria pogut viure. El dol gestacional i perinatal continua sent encara, per molta gent, una realitat invisible. I avui en volem parlar a l'Ofici de Viure, també amb la psicòloga clínica Natàlia Artigas, especialitzada en aquest dol a l'Hospital Josep Trueta, que diu que, de sobte, les parelles entren en estat de xoc, d'aturdiment, la vida se'ls ha desestructurat, de sobte, res no té sentit. És llavors que comença l'etapa del dol del qual parlem avui a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Raquel Arizabioque, psicòloga, psicoterapeuta i membre del grup de treball de psicologia perinatal del COP. Acompanyo dones a transitar de forma conscient la seva maternitat i en els processos de pregestació, embaràs, part i puerperi. Quan parlem de mort gestacional, perinatal i neonatal, ens referim a la mort de la criatura en el període d'embaràs, part o al poc temps de néixer. És una mort i un dol que tendeixen a invisibilitzar-se, minimitzar-se i desautoritzar-se, tornant-se un tabú del que no se'n parla i es respecta poc, i que per tant fa més difícil de transitar-lo tant a nivell emocional com psicològic. La mare ja des de les primeres setmanes de gestació vincula amb el bebè i fa una construcció del que serà al voltant d'ell. Llavors, quan es perd aquesta criatura, no és el número de setmanes el que fa mal, sinó aquest vincle, la pèrdua d'una il·lusió, de tot allò que el bebè significava i representava com a projecte de vida. Llavors, és necessari validar el dolor d'aquestes mares, parelles i familiars i legitimar la seva maternitat i paternitat, validant la pèrdua d'aquest fill o filla i visibilitzar el dol que es produeix. Són processos de pèrdua que necessiten ser acompanyats des de l'afecte i el respecte. És un dol, un procés vital que permet assimilar la pèrdua, una experiència sana i necessària que requereix suport emocional, acompanyament i consciència. En tant que són criatures que han estat estimades, mereixen ser recordades i per això han sorgit moltes iniciatives per dignificar, cuidar i fer especial i bonic el moment del naixement, aquell moment de conèixer i acomiadar-se del bebè mort. És recomanable preparar l'arribada del bebè, poder-lo vestir amb la seva roba, manteta, fer fotos, posar-li un nom, abraçar-lo. Tota aquesta creació de records i rituals de connexió i comiat ajudaran a transitar un dol saludable.
Avui a l'Ofici de Viure parlem del dol gestacional i perinatal amb Natàlia Artigas, psicòloga clínica de l'Hospital Josep Trueta de Girona i treballa al Servei de Neonatologia, Obstetrícia i Pediatria. Natàlia, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Marc Casas, periodista psicòloga especialitzada en educació i dificultats de l'aprenentatge. Exerceix com a psicòloga des del seu centre l'Ikigai. Benvinguda, Marc.
Hola.
Gràcies per venir a l'Ofici de Viure. La Marc, al maig del 2022, tu i la teva parella vau perdre la filla que esperàveu, la Maia, que tenia síndrome d'Edwards.
Correcte.
Ens en pots fer 5 cèntims per situar-nos, perquè la nostra audiència es situï de què és el que va passar i com ho vau viure?
Correcte. A veure, nosaltres fins a la primera ecografia, que crec que la vam fer sobre la setmana 8, tot bé, era un nadó esperat, buscat, esperat, tercer fill, i va ser a la segona ecografia, cap allà a les 12 setmanes, que veuen anomalies a nivell físic que apunten cap a la possibilitat que hi hagi alguna cosa que no estigui anant bé. T'ho diuen així, eh? Perquè, clar, no es volen mullar tampoc fins que no fas proves, no? Vam passar un mes terrorífic en què has d'anar fent proves per validar aquest diagnòstic de que l'embaràs no va com hauria d'anar, i aquest mes és, bueno, una espera molt angoixant. I finalment ens confirmen el diagnòstic de síndrome d'Edwards, i jo era una persona justament que sempre havia dit, jo he tingut els fills diguéssim bastant gran, amb 38 i 40, i mai he volgut fer-me les proves protocolàries, perquè sempre havia dit, jo acullo el que vingui. I amb la Maia vaig fer el mateix, fins que em van parlar de qualitat de vida, de que probablement ella no sobreviuria els 9 mesos d'embaràs, i si ho feia, era molt probable que morís en vores, i si sobrevivia, que hauria de viure amb una, bueno, zero qualitat de vida i amb sondes per menjar i per respirar. I aquí sí que vam tenir clar, tant la meva parella com jo, que volíem aturar aquest embaràs, perquè no ens veiem capaços de transitar per allà, ni nosaltres, ni els nostres fills, ni ella mateixa, no? I això, quan ens van confirmar, doncs era la setmana 15, més o menys. I va anar molt ràpid. Des del moment en què vaig dir que volíem aturar, això era un divendres, que vam saber definitivament que tenia la síndrome d'Edwards, i un dilluns ja m'administraven una pastilla, un fàrmac per aturar l'embaràs, i el dimecres la vaig parir sense vida.
I aquí va començar un procés de dol.
Correcte.
Que potser, de fet, ja havia començat abans, el dol.
Sí, jo penso que sí. Jo crec que des del minut 1 vam tenir molta consciència del que estava passant, i jo em vaig anar acomiadant d'ella ja quasi des que em van dir sembla que la cosa no va bé. Hi havia alguna cosa dins meu, jo mantenia l'esperança, evidentment, però hi havia alguna cosa dins meu que em deia que efectivament allò no anava bé, i em vaig anar acomiadant d'ella. Per tant, penso que vaig començar això, el procés, aquí. Jo crec que hi ha dos moments duríssims, almenys ho he viscut així jo, eh? Un, quan et diuen aquest diagnòstic o et diuen que pot no anar bé. Me'n recordo que és que em vaig com marejar i tot, eh? I l'altre és no el dia del part. Curiosament, que tenia molta por de no poder suportar el dolor físic i emocional. I no, jo guardo un record molt bonic del dia del part de la Maia. Sinó, per mi el més difícil va ser tornar a casa. Tornar a casa amb la panxa de postpart, sense la nena i amb unes cendres. Això complicat. Però bueno, jo considero, em sento afortunada d'haver pogut estar acompanyada com ho he estat i com ho estic encara a hores d'ara, eh? Perquè és una cosa que llarga. Jo me'n recordo que vaig dir ja està quan la vaig parir, no? I no me n'adonava que aquest ja està, que tot comença allà, de fet, eh? La part més duríssima comença quan ja l'has parit i tornes a casa amb aquest buit.
I ara vols contribuir a sensibilitzar la població que coneguin aquest dol gestacional i prenatal, els processos que hi ha, perquè tal com ens comentava abans en començar Raquel Ariza, fa la sensació que estem parlant d'un tabú.
Totalment. És que per començar, el meu ginecòleg, amb el qual jo estava encantada amb els meus altres fills i tot, ell va ser el primer que em va dir: si no ho heu dit a ningú, no ho digueu, per si de cas. I jo aquest per si de cas, justament aquí està la cosa, no? Justament vaig fer el que sentia que havia de fer, que era compartir-ho, perquè per mi era impossible sostenir aquell neguit i aquell dolor sola amb la meva parella. I vaig fer el contrari, justament compartir-ho. I a partir d'aquí, una cosa que no t'imagines mai que et passarà a tu, i més si vens de tenir dos fills sans, amb parts naturals, perfecte, doncs no, jo no m'ho pensava en cap moment que podria passar per una experiència d'aquestes, i ho vaig voler compartir. I a mi, jo crec que això em va salvar, aquest metge això em va dir: no ho diguis. I després me n'he adonat que d'anar-ho explicant jo, però per pura necessitat meva, hi ha moltíssima gent que em deia: jo he passat pel mateix, per una experiència similar, però molta. I aquí vaig dir: ostres, doncs jo necessito donar sentit a tot això i vull intentar contribuir, o que almenys la meva experiència serveixi, si pot servir per donar llum a qualsevol parella que estigui passant per un procés similar, doncs benvingut sigui.
Natàlia Artigas, dius que hi ha unes 1.800 morts gestacionals a l'any a l'estat espanyol. A Catalunya la taxa és de 4,5 per cada 1.000 nascuts vius, i aquestes morts cal sumar-hi les interrupcions legals de l'embaràs abans de la setmana 22 de gestació i tots els avortaments del primer trimestre. Un de cada quatre embarassos no arriben a terme. Tu estàs d'acord també amb la psicòloga Raquel Ariza, que obria el programa, en què encara estem parlant d'un tabú?
Totalment d'acord. El que ha dit la Mart, no?, és que quan una dona viu un dol gestacional, moltes vegades el que sent és un gran sentiment de culpa i de vergonya, no? Sent que no ha pogut protegir a lo millor en aquest nadó, i moltes vegades acaba sent algo que es viu amb silenci. I com li va passar a la Mar, no?, quan comparteixes, és quan t'assabentes, no?, que la teva cunyada, que poder una amiga propera, que altres persones del teu voltant també havien passat per aquesta pèrdua. I com deia també la companya, és important visibilitzar aquest dol, és important no fer un silenci de tot això, perquè això passa, i quan passa, com deia la Mar, no?, hem de saber com poder transitar, tenir eines per poder transitar aquest dol.
Hem de demanar ajut, no?, en primer lloc.
Bueno, com deia la Mar, quan una parella ingressa en aquesta situació, evidentment ve en un estat emocional molt delicat, esperaven la vida i hauran de rebre la mort, i a més el que no saben moltes vegades, doncs, és que hauran de passar per un procés de part, per exemple, no?, i que pariran una criatura que possiblement naixerà sense vida, bueno, que naixerà en aquest cas sense vida, no? A partir d'aquí és important acompanyar-les, no només des de cuidar la part mèdica, sinó també tot aquest suport emocional, donar-los espai i temps perquè puguin prendre decisions tan importants com si voldran conèixer la criatura, per exemple, si voldran passar un temps amb ella, si voldrem que creem aquests records, no?, que fem una mica des dels protocols hospitalaris, si voldran, per exemple, doncs, que altres familiars puguin venir i puguin conèixer el seu fill o la seva filla, i tot això, evidentment, són decisions molt difícils en aquell moment, perquè tenen por i perquè tenen por a que això els impacti emocionalment, no? Per tant, és important anar-los acompanyant, donar-los espais, no?, perquè puguin prendre les decisions, i sobretot això, no?, que no estiguin sols en tot aquest procés, no?
Tu, Natàlia, ets partidària de veure-la, la criatura?
Jo, sí, totalment, no? Totalment, perquè l'experiència acompanyant a les famílies m'ho retorna de manera constant, no? Sempre dic que poques vegades he conegut una família que s'hagin penedit d'haver-la vist, i en canvi moltes que en aquell moment, a vegades des de la por, decideixen que no. I jo sempre dic que quan la decisió que prenguis estarà bé, no?, però és important acompanyar-los perquè sàpiguen que estarem allà al seu costat, com ho farem, amb quina delicadesa tractarem una mica aquest moment, i que sàpiguen que estarem allà amb ells, no? I acabin decidint el que decideixin, estarà bé. Però sí, la meva resposta és bastant rotunda en aquest sentit. Crec que és saludable.
Dius, Natàlia, que veure la criatura és important, és molt més que veure el fill mort, és un temps de relació per poder-se acomiadar i expressar amor. Nosaltres, dius també, Natàlia, també a vegades feu fotos, adjunteu records, la història clínica, perquè dius que a la llarga això esdevindrà un tresor, un record preciós per la família. O sigui, és un ritual, els rituals sempre són importants, sempre, no? I també en aquest cas.
Exacte. Quan mora un adult tenim tota una història de vida amb aquesta persona, tenim molts records, però quan mora un nadó tot estava en les nostres projeccions, a totes aquelles il·lusions, no? El naixement d'un fill, no? El desig de la maternitat o paternitat, està ple d'aquestes projeccions. Al poc temps ja imaginem com serà la relació amb els seus germans, a quina escola el portarem, infinitat de projeccions, no? Per tant, crear una miqueta d'aquests records, aquesta memòria tangible, no?, que validi que aquest fill ha existit, tot i que ha tingut una vida curta, però no per això menys important, és una mica el que busquem amb aquest record, no? Fem les empremtes dels peus, per exemple, o de les manetes, les gravem amb una tarja, utilitzem unes caixetes de records que, a més, ens faciliten diferents associacions que precisament estan formades per altres famílies que van passar un dia per això, perquè volen això, que ningú es quedi sense un record dels seus fills, no?
Des de la teva experiència, Mar, què diries a les persones que pensin, ostres, això ha de ser duríssim, m'estimaria més no fer-ho tot plegat?
A mi em ha servit molt veure la Maia. Jo ho vaig tenir molt clar des del minut 1, i no només això, sinó que volia fotos. I jo recomanaria de totes, encara que et sembli dur. És més, la meva parella em va dir, no sé si seré capaç, però llavors, clar, li vam respectar absolutament, no? Però quan la vaig tenir, ell mateix va dir, necessito veure-la. Jo diria que cadascú s'escoltés i es respectés, però que no es deixés, que no decidís sota la por. Perquè penso, com ha dit la Natàlia, que després allò es converteix en l'únic que tens, no?, aquell record. I és molt, molt valuós. A mi m'ha ajudat moltíssim posar-li cara a la Maia, a parlar-li, a parlar d'ella als meus fills, a anar transitant per aquest dol amb alguna cosa on agafar-te, no que quedi tot tan volàtil i quedar-te amb el dubte de com devia ser, com... A mi personalment em va ajudar moltíssim i ho recomano de totes, igual que les fotos, eh? Nosaltres n'hem fet un àlbum. Bueno, la Maia té el seu espai, no?, els nostres cors i físicament a casa, no?, també.
Sí, i jo voldria afegir el que dèiem abans, no?, que, clar, quan a una parella li planteges això en aquest estat de xoc, evidentment el primer que et neix és dir que no. Tens por a que aquella imatge, no?, pugui causar, doncs, potser un record segurament traumàtic, però... És que lluny, res més lluny d'això, perquè no importa com està aquest fill, no? El que importa és això, aquest temps de relació en què podes expressar, no? A vegades sorgeixen situacions molt boniques de quan acompanyes a les parelles, en els casos, no?, moltes vegades d'interrupció a l'embaràs, no?, que és tan dura aquesta decisió, és una decisió a contracor, no?, totalment, no? Moltes vegades tenen necessitat de demanar-li perdó, d'expressar coses que estaven allà dins i que podés, aquesta és l'oportunitat de poder-ho fer, no?
A mi em va anar molt bé, per exemple, com he dit abans, vaig tenir ben bé un mes per acomiadar-me d'ella quan encara estava dins meu. Jo vaig escriure com un comiat, no? I el dia del part em van oferir des de l'hospital deixar, si volíem, estar amb la nena el temps que necessitéssim. I vam estar, em sembla que una hora i escaig, i jo portava el meu relat, el meu comiat, i li vam poder fer amb la meva parella com, com el nostre comiat allà, i donar-li les gràcies, i en fi, no? Li vam poder llegir, i això també va ser molt, molt tranquil·litzador per mi.
Aquest temps, no? Que
aquest ritual,
sempre,
no?
Sempre diem que ja no estem en una urgència mèdica, no? I és un temps molt valuós. És important donar aquest espai i aquest temps a les parelles perquè puguin estar en aquell moment el temps que necessitin, no? De fet, en l'Hospital Trueta, des de fa molt poquet, tenim gràcies a una família que va passar per una situació de pèrdua de la seva filla, i a més és companya nostra de l'hospital, l'infermera de la unitat de neonats, hem aconseguit, no?, recollir diners per tenir un acú del cot, que és un llitet tèrmic, no?, que això el que fa és permetre, doncs, que en els casos en què a lo millor la mare, doncs, ha tingut una complicació física i a lo millor està ingressada i en aquell moment no ha pogut veure la criatura, doncs aquesta cuna una mica el que permet és que hi sigui el nadó i preservar una miqueta l'estat del cos del nadó perquè doni espai i temps a que la mare en aquest cas es pugui acomiadar, o a vegades també altres germans o familiars que a vegades venen de lluny i que faciliti una mica com aquest temps, no?, de comiat, que és tan important per integrar aquest dol i la pèrdua en general.
Com dèiem abans, la Natàlia Artigas és psicòloga clínica de l'Hospital Josep Trueta de Girona, també de Bressols, Associació de Suport al Dol de Girona, que acompanya les famílies i treballa per la visibilització del dol perinatal. Molts anys, 16 anys, n'has vist de tots colors, m'imagino.
Sí, efectivament.
Una feina, d'una banda, molt dura i de l'altra també molt agraïda.
Sí, la veritat és que acompanyar a les famílies, jo tinc el privilegi que les acompanyo durant el procés i després també a posteriori, no? Perquè, com ha dit la Mar, no s'acaba només quan surts de l'hospital. Quan surts de l'hospital comença un altre procés molt dur, no? Aquesta arribada a casa, no?, que deia ella, no? Quantes famílies tenien tot preparat, tenien l'habitació muntada, tenien totes les cosetes comprades, no?, pensades per acollir i rebre aquest nadó. Doncs com fer front i acompanyar-los una mica en aquest procés. Després una mica aquest transitar pel dia a dia, no?, en el que la vida ja no és la mateixa per tu. Tu tenies tot enfocat i encarat en aquesta maternitat i en aquesta paternitat. Per tant, com et recol·loques a la vida, no?, d'una manera tan diferent després d'una pèrdua tan important com aquesta, no? Com t'acompanyen a vegades a l'entorn, no?, que moltes vegades no sap com acompanyar-te, no? I en molts casos és un dol difícil d'acompanyar perquè és un nadó que la resta del món no ha conegut i, per tant, hi ha una tendència a minimitzar-lo, a dir-te que ja en tindràs un altre, que sou joves, que podria millor que hagi passat ara, que més endavant, no?
Què pensaves quan senties tot això, Mar?
Uf! A mi en aquell moment és que m'era igual absolutament tot, no? Però la veritat és que és veritat que vaig rebre aquest feedback, per una banda, el que diu la Natàlia, totes aquestes frases és que són típiques, eh? La natura és sàvia, en fi. Jo no m'ho vaig agafar malament, perquè entenc que és que no estem avasats d'això, i la gent, amb tota la bona intenció, intenta treure-li ferro a la situació, perquè ells mateixos no saben ni com afrontar-ho, i et diuen tot això, llavors jo posava límits, no? També és veritat que jo vaig tenir la sort que vaig rebre inputs que sí que m'ajudaven, eh? Que en el meu cas eren coses tan fàcils com soc aquí, us estimo, us penso. Jo vaig necessitar, a mi em va ajudar moltíssim, per exemple, durant aquest mes, des que ens van dir que la cosa no anava bé fins que ens ho van confirmar i vaig pedir la Maia, pràcticament no vaig veure ningú perquè necessitava estar, doncs, a casa, amb calma i fent aquest comiat, no? Però sí que em vaig comunicar amb els meus, amb la gent que jo estimo més, de família i amics, per WhatsApp. I el que vaig fer va ser anar escrivint tot el que anava passant i els hi vaig demanar, quan vaig saber el dia del part i l'hora en què jo ingressava, que aquell dia i aquella hora ens estiguessin pensant. I a mi això em va ajudar molt, perquè em vaig sentir molt acompanyada i sabia que estaven tots a aquella hora fent-nos caliu des de la distància, no? Però després vaig rebre un feedback constant, eh? Per tant, potser a mi és una cosa que certament sentir aquest caliu, aquest suport, i no calen discursos. A mi el que més em va ajudar va ser això que us dic, eh? Us estimo, us penso... Ja està.
El fet que tu també siguis psicòloga t'ha ajudat d'alguna manera en el dol?
A veure, a vegades a casa del sabater sabates de paper, no? La teoria me la sé i és curiós perquè jo a la Natàlia la tenia agendada, a la meva agenda, per si mai algun dels meus pacients necessitava els seus serveis, sí. No? Mai vaig pensar que jo seria, que ella m'hauria d'acompanyar a mi. Però penso que sí, en el sentit que sé la importància de passar aquest dol des del minut 1 i de no intentar esquivar el dolor. Jo crec que això ho vaig poder aplicar. No és més fàcil, pels psicòlegs, ni molt menys, però crec que en certa mesura sí que em va ajudar a tenir consciència d'això, de la importància de transitar el dol des del minut 1, perquè tendim a... Clar, el dolor molesta, tu vols... no patir, no? I jo mateixa jo deia, és que això, van passant les setmanes, me'n recordo que a l'hospital li vaig dir a la Natàlia, jo m'agafo una setmana de baixa i prou, no? I ella va somriure i em va dir, bueno, ja veurà, ja iràs veient. I aquesta setmana de baixa es va convertir en 3 mesos i jo hagués estirat més, encara. Per tant, bueno, em sembla que me va ajudar en aquest sentit de saber com van aquests processos, però a vegades no t'ho torna més fàcil, ni molt menys, perquè una cosa és saber-te la teoria i l'altra és passar-hi, no?
Pablo Neruda. Els meus peus voldran caminar cap on estiguis dormint, però continuaré vivint.
Diu la Natàlia Artigas, quan tu estàs pitjor, l'entorn t'empenta, t'estreny perquè estiguis millor. Et diuen que el que et passa és normal, quan hi ha algú molt serè. Jo sempre penso, diu la Natàlia, que en algun moment sortirà. Un dol és una gran ferida i ens hem de donar temps per guarir-la. Aquesta pregunta ja sé que no té resposta, Natàlia, però te l'he de fer perquè, des del punt de vista periodístic, no? Que és quant de temps estem parlant, no? Quant de temps és necessari per transitar aquest dol, perquè, d'altra banda, té molts punts en comú amb un dol, entre cometes, normal.
Sí, a més és una pregunta que et fan moltíssimes famílies quan estan en aquest procés, no? Jo dic que sempre que el temps, és veritat que ajuda a agafar perspectiva, el temps sempre ajuda, però el temps és molt relatiu i depèn del que fem amb aquest temps, no? Hi ha persones que... es dediquen aquest temps a fugir d'aquest dolor, no? A passar-hi molt de puntetes, i llavors el temps no ajuda en aquests casos, o hi ha gent que decideix invertir en aquest dolor i curar aquesta ferida que dèiem, no? I curar-la a vegades vol dir posar-hi coses que piquen i que fan mal, no? Quan tu poses la mirada cap endins, no? Quan tu pots posar paraules al teu dolor, quan pots deixar-te sentir, doncs tot això fa mal, com deia la Mar, no? Però això és el que ajuda. Jo sempre dic que el temps, ja dic, és relatiu, però sí que hi ha un moment en què tens que passar totes aquelles primeres vegades que tu havies imaginat amb el teu fill, no? Aquell primer Nadal que tu havies imaginat on ja hi seria el teu fill o filla, aquell primer aniversari, has de passar a vegades aquella primera data de part, són totes aquestes projeccions que tu havies imaginat i que d'alguna manera les has de transitar sense aquest fi que esperaves.
És fer el dol d'unes projeccions, imaginacions, fantasies... Uh-huh. Tot estava al nostre cap.
Uh-huh. Sí, té a veure amb el nostre rol, per exemple, com ens havíem imaginat, com seria aquesta maternitat o aquesta paternitat, com seria jo com a mare, com cuidaria d'aquest fill, no? No puc exercir aquest rol, no? De com cuidar-lo, de com criar-lo.
I que la vida de la persona potser de cop i volta havia tingut un sentit que abans no tenia, aquest abocar-se a la futura criatura, i tot això s'esfondra de cop.
I això és el que a vegades compartim en els grups, no? Totes aquestes projeccions, sostenint una mica aquest dolor, i sobretot entre iguals, no? Entre cada història és diferent i cada pèrdua, no? A vegades en un grup de dol perinatal s'ajunten famílies amb casuístiques totalment diferents, amb nadons amb setmanes totalment diferents, però sempre diem que el que els uneix en el grup és l'amor per aquest fill, no? I això és el que d'alguna manera compartim, com transitar una mica tot aquest procés. Això sí que m'agradaria que quedés important, que a vegades mesurem el dol amb setmanes de gestació i no té res a veure. A més de que darrere de cada història a vegades veiem coses que no es veu. Per exemple, quantes parelles han tingut una pèrdua després de molts anys de problemes d'infertilitat, per exemple, aconsegueixen l'embaràs, el perden a les poques setmanes, però és un dol molt potent i molt sentit per ells, no? I a vegades ens quedem només en mesurar, bueno, si total estaves de 18 setmanes ja, però bueno, nosaltres parlem en dol perinatal, parlem de setmanes sempre, no? Però no importa el temps, no? És el que significava.
És veritat, jo he passat abans de la Maia i després de la Maia, he passat per 4 pèrdues en les últimes 16 mesos. I el dolor és curiós perquè a part de la Maia els altres tres eren de molt poques setmanes i el dolor és exactament el mateix, i el que et queda és aquest amor incondicional que jo no coneixia en aquesta profunditat fins que vaig tenir aquestes pèrdues. És un dels aprenentatges que m'emporto, perquè no ho pots explicar sinó de cap més manera, ho has de viure. Jo no coneixia, evidentment, com he dit abans, tinc dos fills i a partir d'aquí ja aprens a estimar d'una altra manera. Però amb aquestes pèrdues jo crec que puges de nivell, no? Aprens també el que és desenganxar-se de la personeta, d'allò material, i aprens a estimar d'una manera molt més global, universal, profunda, no sabria ni com dir-ho, no?
Fins a quin punt t'ha ajudat el fet de ser mare a transitar aquest procés de dol o aquests processos de dol?
Jo crec que els meus fills m'han estirat per no quedar-me encallada en la pena, no? Perquè a més he volgut compartir-ho amb ells, no amagar-ho. Això és una altra cosa que penso que a mi m'ha sanat i que els meus fills ha fet que integrin la Maia com una més de la família. El meu fill gran, que és petit, que té 4 anys i mig, abans d'anar a dormir, ell diu bona nit, Jan, bona nit, Blai, bona nit, Maia, sí. Com una més. I crec que ens ha ajudat a tots, no? I a més, en Blai és molt petit, té 2 anys, per tant, quan va passar això de la Maia tenia un i mig, però en Jan m'ha acompanyat molt en això i m'ha vist plorar i m'ha dit, jo crec que és sa que ho vegin i que ho puguin entendre ells des de la seva mirada d'infants, perquè ho normalitzen més. I ell em deia, mama, ja sé per què estàs plorant, estàs trista perquè no hi és la Maia amb nosaltres, no? I ell feia el que hauríem d'aprendre a fer els adults, no? Que és en aquest moment abraçar-me i dir t'estimo i ja està, no? I és quan te n'adones que ells no tenen tants filtres i fan el que senten i ho viuen amb molta més naturalitat que nosaltres.
Són mestres, d'alguna manera.
Són mestres, absolutament. A mi m'han ajudat molt ells en aquest sentit. Sí.
I crec que és superimportant incloure en els nens a tots aquests processos, perquè ells també esperaven un germanet, o una germaneta que venia en camí. I de vegades, no, els pares, tenim famílies que per protegir-los et diuen, i si no li explico, i si no li dic... Nosaltres sempre els orientem cap a sí. És important que els hi expliquis amb un llenguatge adequat a la seva edat, acompanyant-los segons el que ell pugui entendre, però créixer sabent que va tenir un germanet que va tenir una vida curta, però que també hi va existir. Tenim eines, no? En l'hospital donem comptes també que han escrit, no?, altres mares que podrien passar per aquesta experiència i ens ajuden una mica, doncs, a donar-li a les famílies perquè d'aquesta manera puguin tenir una eina terapèutica per poder tractar el tema amb els seus altres fills.
Dius, Natàlia, quan una parella viu una situació d'aquest tipus et diuen mai ningú m'havia dit que podia passar. Bé, ara estem fent l'ofici de viure, aquest programa de ràdio, perquè com a mínim, no?, hi hagi persones que n'hagin sentit a parlar. Dius que una mare que havia perdut una criatura en el moment del part i va intentar que s'informés que això podia passar a les classes preparatòries del part, però es va adonar que no volien sentir-ne parlar, que les parelles estaven poc receptives al tema.
Sí, és un cas real, no?, aquesta mare, arrel de la seva experiència, ella va dir, jo m'agradaria, no?, com a infermera que era, no?, doncs a les classes prepar, incloure un apartat que parlés d'això, no?, de la possibilitat de que a lo millor el nadó passés alguna cosa i pogués morir, i la seva experiència va ser que no, en aquell moment no volien sentir. Jo crec que la qüestió és que poder aquell no és el moment adequat. El moment adequat és cada dia, no?, dins de la quotidianitat, perquè la mort forma part de la vida. És veritat que, clar, la mort, quan comença la vida, no l'esperes, però sí que si poguéssim fer més pedagogia de la mort, estaríem fent pedagogia de la vida alhora, també, no? I no ens agrada parlar de la mort ni del dolor, li donem l'esquena i, ui, d'aquestes coses, millor... Per tant, és a dir, segurament jo penso que en aquesta mare poder no era el context per explicar-ho, però sí pensem que programes com aquests, no?, que ens ajuden a divulgar i ens ajuden a que en puguem parlar, són els que ajudaran a que quan alguna parella passi per aquesta experiència, doncs d'alguna manera, no?, li retorni algú que va sentir, o una altra companya que hi va passar, o una amiga, i això t'ajuda a rescatar eines també per fer front a la situació.
Ens deies, Marc, que no només heu passat per la mort de la Maia, sinó també per diversos avortaments espontanis. Clar, cada vegada que t'has quedat embarassada, no sé fins a quin punt has tingut por.
Molta. A mi, Samantha, les pors logístiques, econòmiques, no?, per tenir un tercer fill, allò que fas, com ens ho muntarem, com, jo aquestes pors no les tinc. Ara sempre dic que em quedo embarassada de 3 i estaria tan panxa, no? Però les pors de com anirà, sí, no te les treus de sobre, una vegada passes per una experiència així, ets conscient de tots els perills que hi ha. Jo ho he viscut amb angoixa, les vegades que m'he quedat embarassada. Intento contrarrestar-ho, però a vegades no em queda més remei que abraçar l'angoixa i deixar que passi i que sigui el que hagi de ser, i intentar aprendre'n de tot això. Però ja dic que ara necessito, no vull aprendre més durant un temps, en aquest sentit. Sí.
La Mar Casas, que bé, que tens un perfil original, peculiar, sí. Diguem-ne, com a periodista i psicòloga, i de fet fa anys em vas entrevistar a mi, a Figueres,
sí, sí,
i ara
sí,
t'estic
sí.
entrevistant jo a tu.
Correcte. Molt bonic, sí.
Vull dir que de fet ets una dona amb empenta, també. O sigui, que de por m'imagino que, per exemple, a nivell professional, poques.
No masses, no sóc massa poruga. I, mira, venint cap aquí, li deia a la Natàlia, se m'han desplegat una de pors, perquè he estat molt conscient de la vulnerabilitat de la vida. I això no ho havia sentit tan dins mai. I ara he de confessar que estic passant per una etapa en què m'han sorgit pors en quant als fills, que tothom estigui bé, que jo no les havia tingut mai. Si et desperta aquelles ombres, no? Sí, sí, suposo que acabarà passant i acabarà minimitzant-se, però sí.
I, esclar, a què li recomanaries a un pacient, a una pacient, o a un oient, a una oient, que senti por en aquests moments en general, per algun àmbit de la seva vida?
Jo sempre sóc partidària d'això, de posar-li el nom, dir-li hola, aquesta por, hola, tinc por, no passa res, t'abraço, i sobretot si has de prendre decisions, no prendre-les des d'aquesta por, o sigui, que no guanyi la por, que tu decideixis, i fer-te la pregunta què faries si no tinguessis por, no? I a vegades molt ràpidament tens la resposta. Per tant, abraçar-la i dir-li hola, sí, però que agafar-la de la mà i no deixar-la anar, no.
Natàlia, podem acabar parlant del silenci. Dius que hi ha famílies i entorns on no se senten aquestes persones compreses ni validades i acaben vivint la situació en silenci, i que el fet de silenciar no fa que el procés de dol sigui natural, que s'ha de poder expressar, tal com ens comentava la Mar. Uh-huh. Important aquest missatge.
Importantíssim, no? No tots tenim les mateixes necessitats a l'hora de transitar el dol, però sí que és veritat que som éssers relacionals, no? I sentir, no?, el que estem vivint, no?, ho tenim acompanyat, no?, ens validen, ens escolten i ens fan de xarxa moltes vegades, on tu perds una mica aquest equilibri que dèiem abans, no?, en el que sents la vulnerabilitat de la vida, no?, quan tens persones que t'acompanyen, no?, i que a vegades no poden ser la pròpia família o el propi entorn, perquè també estan implicats i perquè també poder estar afectats, no? Això és el que buscàvem una mica quan vam crear l'associació, que hi haguessin recursos per qui els necessiti.
Amb el benentès que estem parlant d'un tabú dins un tabú molt més ampli, que és el de la mort. Uh-huh. La mort, en general, en majúscules, també continua sent un tabú.
I tant. Totalment. Totalment. I jo penso que el fet de que en aquest cas, no?, com deia abans, no?, sigui un nadó que la resta del món no ha conegut, fa que dins aquest context, no?, on apareix la mort, on s'atreveixi a encara minimitzar més això. Jo sempre dic, no li diguis mai a una família el que no li diries, o sigui, el que li diries amb una mare que ha perdut un fill de 14 anys. Oi que no li diries ja en tindràs un altre? Doncs no li diguis això. Oi que no li diries no hi pensis? O millor que s'hagi sigut ara que més endavant, no? Mai és un bon moment per perdre algú que estimes, no? Però amb el fet de que sigui un nadó, jo crec que a vegades ens permetem, o la societat una mica es permet una mica aquesta invisibilització i aquesta comparativa o aquest acompanyar d'una manera que poder no seria la que necessita les famílies en aquell moment.
Mare, abans d'acabar, vols afegir alguna cosa que ens hàgim deixat?
No, és que, bueno, podríem estar hores i hores parlant d'això, però penso que el més important és buscar ajuda primer, sí, i intentar ser conscient d'aquest dol i passar-lo a totes, per molt que molesti, per molt que vulguis que s'acabi. Hi ha coses que hi has de transitar perquè si no sortiran més tard, no? I no posposar aquest dol en la mesura que un pugui. Mm.
I jo hi sumaria, no?, en el coratge, per exemple, de la mare a l'hora de transitar el dol, i li vull agrair, no?, primer la confiança que va tenir en mi des del minut 1, no?, i després aquesta part, no?, també que està fent ella, no?, que és compartir la seva història, no?, perquè arribi a tantes famílies que passaran una mica per aquest procés. Per això dic que és important que avui siguem aquí parlant. També voldria dir que, no?, que quan vivim dols a vegades tenim por a quedar-nos vulnerables, no?, i els dols poden ser processos de creixement molt importants, no? Les nostres ferides ben tancades, al revés, ens poden fer més resilients, no? I això és important també tenir-ho molt en compte, no?
No sé si la mare es considera una persona espiritual.
Molt.
Sí.
Sí, molt.
Així, llavors et puc fer aquesta pregunta. La Maia, hi ha una Maia que continua viva en tu?
Absolutament. I tant que sí. Forma part de mi, formarà part del meu nucli familiar per sempre. I tant. I me n'ocupo, que així sigui.
Moltíssimes gràcies, Marc Casas, pel teu testimoni. Natàlia Artigas, gràcies per haver vingut avui a l'Ofici de Viure.
Gràcies.
Fins una altra, una abraçada.
Gràcies.
D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres.
En Sergi Torres avui ens convida a prendre consciència que som únics, úniques i genuïns, genuïnes. Què tal, Sergi? Benvingut.
Gràcies, Gaspar. Sí, és una idea que cada cop que la miro sento més felicitat implícita, tant per mi com pels que m'envolten. Dins de la realitat universal, aquesta vastedat universal, en la que hi ha moltes formes d'existència, sols, galàxies, cometes, planetes, animals, en el nostre cas, del qual formem part, cada un de nosaltres som una expressió genuïna d'aquesta universalitat. Som formes derivades d'aquesta vida. Sí, nosaltres que tenim la capacitat de ser-ne conscient, de que som conscients d'aquesta existència, per tant, és un gran privilegi, la podem utilitzar per donar-nos compte de que som únics en la nostra forma d'expressar aquesta vida. Com ens podrem jutjar negativament? És impossible. Si jo puc veure, per exemple, per portar-ho a un lloc que algú diria, home, no sempre és tan bonic, d'acord. Imagina't que tu ets l'única persona en tot l'univers que tens aquesta manera de sentir la ràbia. Ningú més en tot l'univers sent la ràbia com tu la sents. Ostres, és fantàstic poder-la sentir d'aquesta manera, investigar i descobrir-la i dir, ostres, de tota la creació universal, jo sóc l'únic que l'està sentint d'aquesta forma. Per tant, no pot ser un accident, no pot ser alguna cosa aleatòria, així vista, sortint d'un barret d'un mag. Ha de ser alguna cosa molt més profund, ha de tenir un sentit molt més profund. Per tant, m'obriria, si sabés això, a sentir-la i a conèixer profundament com és que jo sento la ràbia. Què és la ràbia per mi, per exemple? Però no només això, sinó les relacions. Sóc l'únic que relaciona amb les relacions d'aquesta manera, ningú més. Al saber això, sabríem que l'altra persona amb la que em relaciono té la seva pròpia forma, que per tant són genuïnes i que no intentaria que l'altre es relacionés com jo pretenc, ni jo cediria a com l'altre vol, sinó que la relació també seria genuïna, les dues formes de relacionar-nos. Per tant, això és una cosa genuïna, exponencial, que va creixent i que no pots no gaudir-ne, a no ser, insisteixo, que la desprecis o la jutgis perquè la consideris inferior o insuficient o que no t'agradi. Però com és possible que no t'agradi la teva forma de ser, que és única, genuïna, existencialment parlant? És impossible, és impossible.
M'imagino una discussió de parella, dient-li a la parella, ho veus?
Sí, perquè li podries mirar els ulls de l'altra persona i dir, ostres, en tot l'univers, de totes les persones que existeixen, tu ets l'única que discuteix d'aquesta manera. Per tant, som-hi, anem a discutir.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Rafa.
Els oients i les oients, moltes gràcies. Una abraçada.
No he volgut mai avorrir-vos. La veritat no és per a cantar. Però perdoneu-me, avui us porto. El més cert que sé que hi ha. Les estrelles venen, van, cremen ràpid o amb els anys, i com els últims raigs del sol desapareixen. De lluny es veu la glòria, però no serveix de molt si no sap compartir. Feu-me contenta uns minuts. Escolteu una història de com es perd la gent per uns aplaudiments. Es juguen la salut, es venen les mares, i un és coronat i un és destrossat. I un desapareix en el combat, però molts han vist de tot.
passant la vida en sales buides i embalats de mala mort. I tots tenen una història. N'hi ha que esclaten joves abans que el temps les posi a lloc. Després arriba algú dient que tot plegat és decadent, que ja li toca una altra gent. Però mai sabran el mal que fa que el propi nom se't faci estrany, o els anys llargs oblidant-te del que saps molt bé. Que ets un ombra del passat per nostàlgics i tarats i busca solucions. Vols ser valenta, potser dient-te que mai vas veure els ulls dels joves decidits que volien un autògraf o ficar-se dins el llit. I van ser molts que van venir, no et vas creure mai que t'estimaven. Mai. N'hi ha que esclaten velles, potser eren de pell dura i han pogut seguir lluitant, o potser no entenen bé què està passant. Les estrelles venen, van, cremen ràpid, triguen anys, i com els últims raigs del sol desapareixen. Escolteu una història. Cossos que els altres volen mirar i es posen a l'aparador. Hi ha guitarristes excel·lents. Crec que escoltant-los sabria morir. Fotar-se val. Això no és el que he vingut a dir. Jo vull explicar una història perquè tots tenim història. Va explicar-la molt bé. Marina Simón va fer-ho millor encara. I les estrelles les segueixen esclatant i apaguem-se en la cançó que mai acaba. I